Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
L'Ajuntament expedienta Esmatza, l'acusa d'incomplir el contracte del servei de neteja i recollida d'escombraries de la ciutat. El consistori obre 5 expedients a l'empresa i, a més, li reclama el pagament de 3 milions i mig d'euros en concepte del que hauria cobrat de més durant els anys 2014, 15 i 16. Segons el consistori, una auditoria ha demostrat els diferents incompliments. La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell té un gran projecte per aquest 2018. És La Porta, un programa per detectar les principals necessitats i mancances dels veïns de Can Puiggener, passant a preguntar-les porta per porta. El projecte es desenvoluparà conjuntament amb la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, seguint l'exemple del que ja s'ha fet en altres barris de Barcelona. I en les notícies vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Pol Moreno ha estat el protagonista avui del Sabadell en roda de premsa. El barceloní, titular en 21 partits aquesta temporada, és un dels jugadors amb més minuts disputats a la plantilla. El del planter valorat el pròxim rival, el Badalona. Repassarem aquesta i la resta d'informacions d'aquest dimecres, dia 24 de gener, amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...14 graus els que tenim ara mateix a Sabadell amb un cel clar. Volem conèixer la previsió i per això ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li demanem al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. Continua l'estabilitat meteorològica i predomina el cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i alguns intervals de núvols baixos al sud de la Costa Brava. La temperatura és semblant a la d'ahir, suau, agradable, amb valors que al voltant de 15 i 18 graus i són més altes a punts de la depressió central per l'ausència d'estrats baixos. Pel que fa al vent, serà de component sud entre fluix i moderat, amb algun cop fort al litoral nord. Demà començarà un petit canvi de temps que començarà amb l'augment de la nuvolositat al matí i a la tarda arribarà un front que portarà precipitació al terç oest, sobretot al Pirineu i al Prepirineu occidental. La temperatura baixarà moderadament en alguns indrets i el vent serà novament de component sud entre fluix moderat amb algun cop fort al litoral nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Ara que hem mirat al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, l'AP7, a l'alçada de Barberà, veiem que en sentit sud hi ha 1 quilòmetre de circulació amb retencions. I a la B30, en aquesta mateixa població, són... bé, 1 quilòmetre també, sí, de circulació amb retencions en sentit sud, això sí. Si mirem cap a la C58, veiem que Montcada i Reixac, baixant cap a Barcelona, hi ha 3,5 quilòmetres de circulació amb retencions i una mica més amunt, a Sant Quirze en són 2 els quilòmetres de circulació intensa. Si heu de baixar cap a la capital, sapigueu que a la ronda de dalt hi ha un últim tram de retenció gairebé enllaçant amb la Diagonal, més enllà de Sarrià a Sant Gervasi, però en canvi la ronda litoral sí que està més complicada. Tot just comença Diagonal al mar, a les primeres platges comença a haver-hi ja problemes, està marcat en vermell el mapa i pràcticament no els abandona fins més enllà del port, fins passada la muntanya de Montjuïc. Així que si heu d'anar cap allà, paciència. L'Ajuntament expedienta Esmatza, acusant-la d'incomplir el contracte del servei de neteja i recollida d'escombraries de la ciutat. El consistori ha obert 5 expedients a l'empresa i, a més, li reclama el pagament de 3 milions i mig d'euros en concepte del que hauria cobrat de més durant els anys 2014, 2015 i 2016. Tot plegat després que una auditoria hagi demostrat, segons el consistori, diferents incompliments. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. L'equip de govern assenyala diversos incompliments del contracte per part d'Esmatza. Per exemple, la implantació del dispositiu de GPS per portar un control de la ruta realitzada només s'ha fet en el 27% dels vehicles. Així mateix, només s'hauria fet la neteja del 68% dels contenidors de la ciutat i s'hauria reduït la neteja viària en un 26%. En paral·lel, la companyia hauria cobrat 3 milions i mig d'euros més del topall fixat al contracte. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracán, assegura que l'obertura dels expedients té un objectiu molt clar.
Nosaltres cerquem que es presti el servei en les millors condicions, que es millori la prestació del servei i que, per tant, tinguem una ciutat més neta. I cerquem alhora la correcta fiscalització del principal contracte extern de l'Ajuntament de Sabadell. Aquest és el nostre objectiu, que es millori la qualitat de l'espai públic, una preocupació compartida amb la ciutadania i que tots els diners públics acabin en el servei tal com es va contractar.
Un cop s'aprovin formalment aquests expedients, l'Ajuntament dona 30 dies a la companyia per reparar els incompliments. Si no ho fa, podria enfrontar-se a sancions de més de 20 milions d'euros o fins i tot la suspensió del contracte. Des d'ESMATS han lamentat a Ràdio Sabadell no estar informats de la presentació dels expedients. Fonts de la companyia asseguren que estan recopilant tota la informació a través dels mitjans. Com diuen, ja va passar el gener de l'any passat.
I un dels grans projectes que té la Federació d'Associacions de Veïns per aquest 2018 és La Porta, un programa que ha de detectar les principals necessitats i mancances dels veïns de Can Puiganer passant porta per porta. El projecte es desenvoluparà conjuntament amb la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, seguint l'exemple del que ja s'ha fet en alguns barris de Barcelona. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El president de la FAP, Manuel Navas, ha presentat aquest projecte en roda de premsa, on ha assegurat que es contractaran 7 o 8 persones per visitar els 750 habitatges d'aquest barri del districte 2. Els resultats que s'obtinguin d'aquest procés seran treballats amb l'Ajuntament per planificar les mesures que es poden aplicar. A banda d'aquest projecte, la FAP també identifica com a prioritari elaborar un pla integral per a cada barri. En aquest sentit, ja han proposat a l'alcalde fer una prova pilot a Cifuentes i al Poblenou, un suggeriment del que fa 3 mesos que esperen resposta.
No hi ha plans integrals als barris. O sigui, l'Ajuntament, juntament a les entitats veïnals, tindrien de seure dins de cada barri, fer una diagnosi de què és el que falta en aquell barri, quins són els problemes d'aquell barri, i a partir d'aquí fer un calendari d'intervencions, dotar de recursos econòmics i humans per intentar abordar-lo, i això no es fa avui dia.
De fet, la FAP critica que el govern municipal no té un projecte comú de ciutat i posa en valor la seva tasca per la visió global de ciutat que tenen.
Que el equipo de gobierno que tenemos en Sabadell es bastante inexperto, estamos todavía pagando novatadas. También es cierto que nos han comentado de que algunos funcionarios, afortunadamente la inmensa mayoría no, pero sí que hay una minoría que parece ser que han puesto palos a las ruedas para que pueda avanzar las cosas. Eso también es cierto, pero también es cierto que ha faltado y falta un proyecto de ciudad que ilusione y un proyecto de ciudad que sea conocido por la ciudadanía, sobre el cual y detrás del cual todos vayamos a ir trabajando.
Per aquest 2018, la FAP també treballa en la celebració del 50è aniversari del moviment veïnal amb diferents activitats programades.
I el Col·legi d'Advocats de Sabadell ha celebrat aquest matí una jornada de portes obertes al servei d'orientació a la mediació. L'objectiu és donar a conèixer aquest servei de resolució de conflictes alternatiu al procés judicial. La responsable de mediació del col·legi, Sònia Llong, ha explicat què és la mediació al programa al matí de Ràdio Sabadell.
Oferim un sistema alternatiu a la resolució de conflictes, sobretot el que ens ve derivat pel jutjat, de quan hi ha un procediment judicial i el procediment s'atura, se suspèn un moment o se suspèn un temps perquè hi hagi la possibilitat que les parts implicades puguin resoldre aquest conflicte i ells trobin la solució amb la conducció d'un mediador.
La mediació és un procés voluntari en què han d'estar d'acord les dues parts. Llong puntualitza, però, que cal que hi hagi igualtat entre les parts per poder-lo iniciar.
En casos, per exemple, de violència sobre la dona, on hi ha una situació d'inferioritat d'una part sobre l'altra manifesta, aquí sí que no és possible perquè la mediació, un dels principis de la mediació és la igualtat entre les parts. Per tant, hi ha situacions com per exemple aquesta, no? Que una de les dues parts ja té, ja el punt de partida ja és amb certa inferioritat. Però, per exemple, amb els assumptes penals no estan encara, estan fent proves pilot.
La majoria de casos on s'aplica la mediació és en conflictes familiars, sobretot on hi ha menors, o en conflictes veïnals, on resulta útil per rebaixar la tensió. El servei de mediació de Sabadell es presta cada dimecres i divendres al primer pis dels jutjats de la ciutat.
Notícies Vespre. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
La il·lusió de quedar-se embarassats pot venir acompanyada de sorpreses. Això li va passar a l'Aroa Romero, una sabadellenca del barri de Campoamor, i al seu marit, el José Manuel López. L'Aroa ja sabia que portava bessons.
Estoy en el Sanfer y, le digo, mira, es que, tengo que... bueno, que traigo dos. Dice, vale. Dice, pues te voy a hacer una ecografía. Me hace la ecografía. Me dice, no, no traes dos. Digo, ya está, uno de ellos habrá desprendido. Digo, ah, pues yo no he tenido pérdida. Le dice, no, no, si es que no vas a tener. Digo, ¿por qué? Dice, es que son tres.
Les trigèmines tenen ara 3 mesos, són la Valeria, la Maite i la Zahara, i cal sumar els que ja hi eren, l'Eric de 6 anys i l'Enzo de 2, 5 fills en total. Durant l'embaràs li van donar l'oportunitat de treure's un embrió.
Quan ja me hicieron la ecografía ya vieron que no me podía quitar nada, porque mi embarazo era un embarazo triamniótico monocordial, es decir, que estaban en distinta bolsa, pero en misma placenta.
Les trigèmines van néixer en 8 mesos amb pesos entre el quilo i mig i el quilo amb 200 grams. Els fills grans s'han adaptat molt bé a la seva nova vida. No obstant això, l'Aroa no ha volgut canviar les seves rutines.
A mi grande no voy a quitarle sus caprichos, es decir, mi grande hace fútbol. No lo voy a quitar de fútbol porque han nacido sus hermanas, ¿no? Pues tengo que hacer un esfuerzo y pagar ese fútbol. ¿Por qué? Porque, ¿qué hago? ¿Le quito sus cosas también? Va a decir, sí, hombre, porque han venido mis hermanos. Ahora yo me tengo que aguantar sin yo mi día a día. Excursiones del colegio. No lo llevo de excursión.
Diàriament han d'assumir despeses de bolquers, cremes, tovalloletes i molta llet. Aquí un exemple.
Yo el sábado fui a comprar pañales y me gasté 96 euros en pañales, que fueron 4 cajas de pañales de 156 pañales, 4 cajas, 96 euros. Bueno, 4 cajas y 2 cajas de toallitas, 96 euros. Y esos pañales me duran 12 días, más o menos.
Aviat caldrà pensar en l'escolarització de les petites. La família està oberts a qualsevol proposta d'ajuda econòmica, logística o emocional. I us expliquem també que Sabadell instal·larà 23 pedres Stolperstein en record dels deportats als camps nazis, coincidint amb el Dia Internacional de Commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust, que celebra el 27 de gener. El Memorial Democràtic i l'Ajuntament de Sabadell homenatjaran els 59 sabadellencs deportats pel Tercer Reich, 40 dels quals van ser assassinats.
L'artista alemany Günter Demnig va crear aquestes llambordes amb l'objectiu de recordar les víctimes del terror nazi. D'entre els 1.300 sabadellencs i sabadellenques que van marxar a l'exili, la majoria van acabar en camps de treball francesos. Un cop allà, la sort no va ser la mateixa per a tothom. L'historiador Esteve Déu ha comptabilitzat les persones que van passar per l'horror dels camps nazis, principalment a Mauthausen i al camp d'extermini de Gusen, a Àustria. Són declaracions al Matí de Ràdio Sabadell.
Gent que vivia a Sabadell abans de la guerra i gent que havia nascut a Sabadell, estem parlant de 59 persones, de les quals van morir, si no recordo malament, són 39 i 20 supervivents, tot i que un dels supervivents, que havia actuat de capo dins del camp de concentració, el van matar els propis presos 2 dies després d'haver estat alliberat.
En total hi ha més de 60.000 pedres Stolpersteine repartides per 1.800 poblacions d'Alemanya, Polònia o Hongria, entre altres països. A Catalunya actualment hi ha col·locades unes 70 llambordes en poblacions com Manresa, Igualada o Castellà del Vallès. Aquestes pedres, que s'instal·laran també a Sabadell, es poden veure fins dissabte al Museu d'Història. Esteve de Déu ha investigat qui eren els 59 sabadellencs que van passar pels camps nazis.
La major part dels sabadellencs que van anar a parar els camps nazis eren gent que procedien de l'exèrcit, és a dir, que eren refugiats militars, la majoria. Tots eren assalariats, o pràcticament gairebé tots eren assalariats, i l'edat d'aquesta gent és l'edat més o menys predominantment la compresa entre les quintes que es van mobilitzar durant l'exèrcit, des dels que havien nascut l'any 1901 fins als que havien nascut l'any 1920.
Dissabte, el propi artista Günter Demnig serà a la ciutat per instal·lar 23 llambordes amb un recorregut que començarà a les 9 del matí a les cases d'en Sagnés.
<t'en> La companyia d'aigües de Sabadell comença el cicle de conferències Aigua i Món, que tindrà lloc entre els mesos de febrer i juny. Enric Blasco, president d'Aigües de Sabadell, ha explicat quina és la voluntat d'aquest cicle.
Aquest any el volem orientar a el consum responsable i al medi ambient, no? I a més toca molt perquè, com bé sabeu, estem en una situació de prealerta, de sequia, i per tant jo crec que és un tema bastant present i que serà de debat durant aquest proper 2018. No? El cicle de conferències l'encentrarem el mes de febrer, el 22 de febrer, amb un dels nutricionistes i dietistes més importants del nostre país, que és el Julio Basulto.
La segona conferència serà el 12 d'abril a càrrec del portaveu de la Fundació Vicente Ferrer, l'Ansi Dodem. Al maig, el triatleta Miquel Blanchard parlarà de la relació entre aigua i esport. I al juny, el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó tancarà el cicle amb una conferència sobre la climatologia i les precipitacions al món. Sobre les precipitacions i la situació de prealerta per sequera decretada per la Generalitat, Joan Cristià, director d'Aigües de Sabadell, ha volgut deixar clar que la ciutat no patirà restriccions en el consum.
Veient Sabadell globalment, jo crec que tots hem fet els deures. Sí? Penseu que només a nivell domèstic estem per sota dels 100 litres habitant dia, sí? Que la dotació global, és a dir, allò que se subministra per habitant a Sabadell està al voltant dels 160 litres habitant dia, i penseu que en el pitjor dels escenaris de la sequera, sí? Perquè ara estem en prealerta, però si entréssim, sí? El pitjor escenari el que està establint que globalment està per sota 200.
Els responsables d'Aigües de Sabadell estan molt contents amb el cicle de conferències iniciat l'any passat, ja que unes 400 persones van passar per la primera edició d'Aigua i Món. I d'altra banda, us expliquem també que les addiccions al mòbil i a internet amaguen altres patologies de base. Ho explica el doctor Ricardo Migliorelli, psiquiatra de salut mental infantil i juvenil de l'Hospital Parc Taulí, al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Cuando el diagnóstico principal era de que estaban encerrados en casa y que no salían de al lado del ordenador, era en realidad un fenómeno que estaba encubriendo una patología de base que no había aparecido de otra manera.
El 2014, la unitat de joc patològic de Bellvitge apuntava que l'addicció a les noves tecnologies en joves d'entre 12 i 18 anys duplicava la de la població en general. El problema de fons és la conseqüència de la pèrdua d'habilitats, ja siguin socials o d'atenció. Per detectar els casos, el doctor Migliorelli alerta dels símptomes més visibles.
Pérdida de control del tiempo, pérdida de control en las relaciones interpersonales, y también tiene cierto, cosa que muchas veces evidencian algunos padres en discusiones caseras, un síndrome de abstinencia. Entonces esto lo permitiría la dependencia, la incapacidad de abstenerse, la pérdida de control y la presencia de un síndrome de abstinencia es lo que hace homologable, por lo menos, a una adicción.
L'àmbit familiar és la millor protecció contra la degeneració dels casos d'addicció, per això cal empoderar els pares per poder actuar oportunament. El fet d'anar més enllà de la façana de l'addicció permet descobrir les patologies de base, que solen ser un percentatge d'autisme, segurament lleu, o trastorns com, per exemple, el TDAH, que es vincula a la hiperactivitat. Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalan i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express. Amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Un quart i mig de vuit del vespre, moment en què ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que ha arribat el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pol Moreno ha estat el protagonista avui del Sabadell en roda de premsa. El barceloní, titular en 21 partits aquesta temporada, és un dels jugadors amb més minuts disputats de la plantilla i Saligrat confia molt en ell. El del planter ha parlat amb els mitjans i ha valorat el pròxim rival de l'equip, el Badalona.
Pol Moreno coneix bé aquella casa, ja que va jugar a les categories inferiors escapolades. El central, reconvertit aquest any en pivot defensiu, assegura que el partit serà molt complicat, però ha confessat que l'equip rendeix millor jugant fora de casa que a casa.
No le podemos llamar presión porque no tenemos ninguna presión de ganar en casa, pero sí que es verdad que fuera como que el equipo no tiene que demostrar tanto a la gente y hace el juego que más resultadista, digamos. Entonces, al jugar en casa y a veces estar obligados a ser un poco más dominadores del partido, a veces hay momentos, fases del partido que se nos puede un poco entrabancar.
Al Badalona hi juga també un vell conegut de l'afició arlequinada com Adrià Parera. L'ex de l'Obrador ha trobat el seu lloc en l'equip que dirigeix Manolo González i està quallant una gran temporada. A hores d'ara és dubte pel partit per culpa d'unes molèsties. En tot cas, l'ex arlequinat creu que l'actual Sabadell és un equip sòlid i amb molta qualitat.
Penso que és un equip molt sòlid, que sap el que fer, sap el que fa, sap el que vol jugar i té un míster que ho entén perfectament, el que és la segona B. I jo penso que ens trobarem un equip bastant fort defensivament, que ens costarà molt fer-li alguna ocasió. I un equip que, com li deixis 2 metres a zona d'alt, té jugadors amb molta qualitat i te la poden liar. Ja hem vist que Felipe Sanchón, Guillem Enot, etcètera, són jugadors de molta qualitat, que potser no apareixen tot el partit, però com tinguin una, saps que no perdonaran.
Per cert, l'entrenament d'avui del Sabadell s'ha acomiadat dels seus companys Brahim Afati, que s'acomiada de la disciplina arlequinada i segur que no serà un dels disponibles per jugar diumenge a les 5 de la tarda a Badalona.
I encara en futbol, el Sabadell femení ha rebut aire fresc després de la victòria al derbi contra el Planadeu. Les arlequinades reben diumenge el Sant Pere Pescador, el líder invicte de la Lliga Preferent, amb la moral alta i sense descartar la sorpresa.
El nou tècnic de la sabadellenca, Àngel Codina, reconeix que a priori és un partit molt difícil pel seu equip. Amb tot, però, la victòria al derbi permet afrontar molt millor aquest compromís.
Ens dona una bombolla d'oxigen bastant gran haver guanyat ahir, perquè si som realistes, el partit de diumenge pot passar qualsevol cosa, però les cases d'apostes dirien que no tenim res a fer. Però, bueno, no és el mateix afrontar el partit contra el líder, haver guanyat el partit anterior que haver-lo perdut també.
El partit serà diumenge a les 12 del matí al Complex Esportiu Sabadell Olímpia. Per la seva banda, el Planadeu, força tocat després de la derrota contra el Sabadell en el derbi, afronta un altre compromís important visitant el Sant Andreu, un rival que havia de lluitar per la zona alta i que ara es veu involucrat en la lluita per la salvació. Vicent Díaz, el tècnic de la Sabadellenques, admet que ha hagut d'aixecar els ànims de l'equip aquesta setmana. Amb tot, l'entrenador del Planadeu considera molt important guanyar les andreuenques, ja que complicarien molt la vida a les barcelonines.
La más gente involucrada esté, mejor, porque decir que estamos más pegados y que cada rival se juega cada partido como si fuera una final. Lo importante es no descolgarnos, estar ahí vivos hasta final de temporada y a ver si lo podemos conseguir.
El partit entre el Sant Andreu i el Planadeu diumenge a les 6 de la tarda al Narcís Sala.
La portera de l'Astral al Pool Natació Sabadell, Laura Ester, s'ha mostrat molt contenta per haver estat escollida la millor jugadora europea del 2017. Així ho ha reconegut la barcelonina a l'hotel suís d'aquesta casa.
Un premi que es va fer oficial dilluns i que va agafar totalment per sorpresa a Laura Ester, que ha explicat com es va assabentar de la notícia.
No m'esperava per res del món. Jo estava a casa molt tranquil·la
i em va trucar a sobre un periodista per la tarda i m'ho va dir, va ser com, ostres, doncs mira, la primera notícia que rebo, la veritat.
La portera de l'Astralpool és la quarta jugadora del club que rep aquest guardó, després Dani Espart, Jennifer Pareja i Maika García. Una Laura Ester que ja està centrada de ple en el partit de demà contra la Sirena Mataró, pendent d'última jornada de Lliga. La portera del club afirma que és un altre compromís exigent, però que tenen moltes ganes d'enfrontar-se a les maresmenques.
Estem dos mesos sense jugar partits així, sí, més emocionants, o en unes setmanes ve tot. Copa, bueno, Sant Andreu de Lliga, Copa d'Europa i després Mataró. Però bueno, la veritat que són partits que ens agraden i l'esperem amb moltíssimes ganes.
Un partit que es jugarà demà a 3:15 del matí a la piscina descoberta del Centre de Natació Mataró.
Per la seva banda, l'equip masculí ha tancat la primera volta de la Champions amb una sola victòria, després de caure ahir per 8-10 contra el Jadran de Montenegro a Can Llong.
Un partit competit i que els del Xava Gómez van lluitar fins al final. Amb tot, algunes errades als últims minuts van condemnar els sabadellencs. Borja Fenoy, waterpolista de l'Astralpool, afirma que fins que no millorin aquests aspectes tindran molt complicat sumar victòries a la Champions.
Hem estat empatat tot el partit i al final, per petits detalls, ens escapa el partit i al final acabem perdent.
La veritat és que hem d'aprendre dels nostres errors i bueno, no hem demostrat que hàgim après molt i bueno, hem de seguir millorant i hem de, aquests petits detalls, millorar-los.
Aquest dissabte el Natació Sabadell afronta una nova jornada de Lliga contra l'Echei de Canari, un rival teòricament assequible pels del Xava Gómez. La cita dissabte a 4:45 de la tarda a Can Llong.
I decepció i frustració a parts iguals al Club Falcons. L'última derrota 3-4 contra el Tramuntana Figueres ha deixat sense opcions de lluitar per la zona alta de la primera nacional de tenis taula al conjunt sabadellenc.
Els empordanesos van aprofitar del mal partit dels sabadellencs, en especial d'Adrià Úbeda, per aconseguir una victòria important pels seus interessos. La derrota, en canvi, ha fet mal a les files falconistes. Joan Nogueres, tècnic dels locals, admet que han quedat molt decebuts i que hauran de buscar motivació afegida per poder competir els partits que encara resten.
És el que ens havíem marcat a principi de temporada i realment genera una certa frustració, això és cert. I tindrem uns petits problemes aquesta segona volta, potser de motivació, espero que no, intentarem no tenir-los i intentarem, com et dic jo, anar partit a partit i demostrar-nos a nosaltres mateixos que som els millors possibles, però sí, evidentment és innegable que hi ha una certa frustració, però tampoc han treballat la tripleta prou com per estar dalt, o sigui, al final arribes fins on arribes i arribes fins on el teu treball et porta. La tripleta en conjunt no ha treballat prou com per estar al de tot aquest any.
Aquest dissabte els de la Masia de Sant Oleguer reben el seu local de la Creu Alta al Torelló, un equip que només ha guanyat un partit en el que portem de temporada. Molt millor afronta el partit d'aquest cap de setmana el Club Natació Sabadell. Ivan Ruiz va ser el protagonista dels locals a l'Open de Barcelona, ja que va aconseguir la victòria en categoria individual. El palista sabadellenc vol ara ser important en el partit d'aquest diumenge contra el Mataró. Ivan Ruiz afirma que s'esperen la millor versió del rival, ja que les últimes jornades ha reaccionat.
Mataró important és un equip difícil i tenen bons jugadors que segur que no es posen gens fàcil per guanyar aquest finde.
I és que els maresmencs han aconseguit a les últimes jornades sortir dels llocs de descens. L'enfrontament entre el Mataró Quadis i el Natació Sabadell diumenge a les 10 del matí.
I en bàsquet, el Sant Nicolau femení rep aquest diumenge el GIGG de Girona en partit corresponent a la jornada del passat cap de setmana a la Copa Catalunya. Una cita complicada per les noies de Jordi Zamora, ja que s'enfronten a un dels millors equips del grup.
Cap dels dos equips va competir el passat cap de setmana i, per tant, el seu rendiment és una incògnita. A més, jugar un divendres sempre és diferent. En aquest sentit, el tècnic del Sant Nicolau femení, Jordi Zamora, que no li agraden massa aquesta mena de partits.
A mi els partits així, entre setmana, desplaçaments, tots aquests condicionants que no són dintre de l'habitual, a mi no m'agraden. El que passa que sempre intentem entrar al vestuari abans del partit i ficar tothom en situació de partit. No sé si ells també ho faran així, si ells ho aconseguiran, si ho aconseguirem nosaltres. Crec que per la situació, sabent que és un partit que de cara a la segona volta el resultat no influeix, l'equip que sigui capaç de ficar-se en ment que està a punt de jugar un partit important serà el que millor podrà jugar.
A la primera volta, el conjunt grana va competir fins l'últim període amb les gironines. La cita, aquest duel de Copa Catalunya entre el Sant Nicolau i el GIEC, serà divendres a 9:15 del vespre al pavelló al carrer Jardí.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí, després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.